sintonia d'Opinions a mig matí, com cada dilluns. Així que saludem els nostres tertulians. Ho fem, doncs, com encara no podem fer-ho d'altra forma, ho fem de forma telemàtica. Així que saludem a la Christine Merlier. Bon dia, Christine.
Bon dia, bonjour a tothom et vive les femmes.
Exactament, molt bé. Antoni Puig, bon dia.
Hola, bon dia. Plou a Roda de Barà?
Plou a Roda de Barà, sí. Lourdes, Lourdes Auquer, Octavi Formatxer,
hola,
bon dia.
Bon dia, visca les dones!
Com esteu? Com ha anat la setmana?
Molt bé, de moment. Bueno, plovent, però bé, molt bé.
Todo bien.
Uns canvis que ja són... propis de la primavera, encara que no hi som, però aquests canvis, així, cada dia fa una estona de sol, una estona de pluja, una estona de núvol, bueno, això és molt típic de la primavera, però sí. Pensem que encara no hi són. L'altre dia vam estar passejant per la muntanya, la farigola ja ha florit.
Ja ha florit.
Que fins al divendres sant no era normal, doncs ara ja aquest any s'està avançant. Les aus migratòries, els ocells, tots aquests ja senten la primavera, sembla ser, les abelles, tot això. I dius, bueno, no sé si s'està avançant i s'haurà de prendre una decisió en quant a canviar les dates en què comença la primavera i quan comença l'estiu i quan comença l'hivern.
Podemos proponerlo al...
Home, les estacions no es van fixar pel clima, sinó perquè el dia 21 de març i el 21 de setembre la duració del dia i la nit són iguals. I el 21 de desembre és la nit més llarga de l'any i el 21 de juny, que Sant Joan, el solstici d'estiu, és la més curta.
Això ja ho sabem, però el clima també hauria d'influir una mica, no? Perquè almenys sapiguem quan ens hem de treure els jerseis i ens hem de posar les samarretes de màniga curta i quan hem d'anar a la platja.
A l'hemisferi sur, ara justament comença la tardor. Vull dir que ja...
A veure, en tot cas, el que sí que s'ha de fer d'avui és agafar el paraigües, que això és important.
Sí.
I ja està, el demés ja anirem veient, no? Tampoc cal... En fi, anem a parlar dels temes que tenim sobre la taula aquest dilluns. Avui, doncs, és el Dia Internacional de la Dona i comencem, doncs, parlant d'aquest tema. Evidentment, a causa de la pandèmia no se celebrarà com es feia altres anys, no seran actes multitudinaris, s'intentarà evitar que hi hagi aglomeracions, però és un dia que any rere any, malauradament, s'ha de celebrar.
Sí, per desgràcia. Per desgràcia ho tenim que celebrar, sí.
El que no entenc, Sònia, és com el Tribunal Superior de Justícia de Madrid és capaç de prohibir una manifestació pel Dia de la Dona avui i, en canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens envia a fer unes eleccions en plena pandèmia quan tots els partits s'havien posat d'acord amb enredar-los, excepte un, que és el que ha guanyat, i, en canvi, un tribunal considera que la pandèmia és causa de força major i un altre tribunal, en teoria, amb la mateixa opinió i la mateixa llei, doncs diu que no, que és una cosa secundària. A mi que m'ho expliquin.
Perquè som secundàries, ja està. Des de fa segles.
Bueno, això demostra que...
Y nos tienen miedo.
Ni bruja, ¿no?
Sí. Això demostra que aquests que sempre posen per davant la llei, que s'ha de complir la llei i tot això, però arriba un moment que penses que la llei es pot interpretar de moltes maneres. I segons la persona que la interpreta, doncs la interpreta blanc o pot interpretar negre. I moltes vegades és la mateixa llei. Així que, bueno, tampoc li donem tanta importància a aquestes coses i potser que donem més importància als jutges, que finalment són els que acaben, són els que acaben decidint les coses. I ni president del govern, ni cap de l'Estat, ni res. Acaba decidint i manant més que ningú, és un jutge. Així que això potser ho hem de fer mirar, no?
I tant. És el que decideix qui és bo i qui és dolent. Que és un delicte o que és una oportunitat. Jo vaig haver de pagar un recàrrec per una diferència de criteri amb Hisenda, i en canvi hi han personatges a Espanya que Hisenda els avisa de que, si us plau, pagueu alguna cosa perquè si no haurem d'investigar.
Companys, llei, companys, perdoneu, no ens desviem del tema perquè m'interessa especialment.
No, 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 és per la llei.
Anem a centrar-nos, sí, sí, però anem a centrar-nos, que estem el dia 8 de març, que és un dia per no prendre-se la broma, és un dia on les dones hem de reivindicar, però els homes també ho han de fer, perquè això no és una cosa de dones, només. I jo, com a dona, doncs m'empipa molt que tingui que celebrar un dia com avui. I a mi m'empipa haver-lo de celebrar, perquè jo voldria que aquest dia no s'hagués de celebrar, que fos un dia com qualsevol altre, i que hi hagués aquesta igualtat que portem tants anys reivindicant i amb els nostres drets, evidentment.
Yo estoy más, yo lo que es la manifestación, bueno, lo que dices tú, es penoso tener que hacer una manifestación para recordar a todo el mundo que hay mujeres y los derechos de las mujeres. Yo aprecio más, por ejemplo, pues todo lo que sean cosas culturales alrededor de personajes femeninos excepcionales, formar un poco la gente y que conozca lo que es realmente, pues, la sensibilidad femenina, la psicología femenina, todas esas cosas a través de recordatorios de personajes realmente excepcionales. Eso sí que me parece muy bien, porque hace parte de la cultura, de la educación, eso está bien. Ahora, tener que hacer una manifestación para que nos recuerden que somos mujeres y tenemos derechos, no sé, tampoco me gusta, no me gusta, no.
El que s'ha constatat aquest any és que, bueno, ara que es fan més estudis, és que el Covid ha afectat més a les dones, que precisament són les que porten a terme les feines, diguem, que tenen més que veure amb la salut. Per exemple, el 70% del personal sanitari són dones, el 70%, El 84%, el 86% és personal de neteja. El personal de neteja, el 86% són dones, no? El personal de les residències, el 84% són dones. Això a part de tot el personal que treballen en supermercats, que aquí no hi ha estadístiques, o les escoles que també la majoria són dones, i aquestes són les que estan patint més, però no solament per la malaltia directament, sinó per la seva precarització laboral, perquè l'aturada sempre afecta més les dones, perquè, clar, resulta que les dones són les que s'han de quedar a casa a cuidar dels fills, que també estan confinats, però, clar, i els avis, i les persones amb dependències, i sempre és la dona la que té de fer el sacrifici de quedar-se a casa, no? Aquest és una mica el problema, no? I fins i tot les dones que se les autoritza a teletreballar a casa seva, resulta que, a més de fer teletreball a casa, han de fer el dinar i a més han de cuidar-se dels nens mentre teletreballen, o sigui que... De totes formes, també s'ha de dir una altra cosa. Tot i que les més afectades són les dones per la Covid, les persones que més tenen complicacions són els homes. I això, avui estàvem fent un repàs aquí de les persones que coneixem que han mort durant aquesta pandèmia i a causa de la pandèmia, i tots els nostres coneguts estaven mirant que són homes. No sé si aquesta estadística està feta, però la veritat és que, tot i que afecti més en quantitat a les dones, però les complicacions afecten més als homes, sembla ser, Bueno, yo acabo ya, que ya me estaba alargando mucho.
Sí, claro. No, pero yo creo que es una cosa de la sociedad, ¿eh? La sociedad nos tienen pues con patrones ya preconcebidos, la mujer tiene que hacer esto, aquello, lo otro, y el hombre aquello, el otro. Pero ya está. Yo no digo que eso sea normal, porque no somos iguales. Yo no veo la igualdad entre un hombre y una mujer, pero no quiero decir que haya uno superior y el otro inferior. Los veo diferentes, simplemente, y siempre seremos diferentes, y que siga adelante esta diferencia, porque es importante. Pero claro, la gente lo confunde todo.
Però hi ha hagut, és evident que hi ha hagut durant molts anys, molts segles, a la humanitat una diferència de rol entre l'home i la dona, però també estem veient avui, i si no, mirem la pantalla d'on estem tots nosaltres, que hi ha pràcticament equiparació. És més, sou més dones fent aquest programa com ens. Aleshores,
sí, però això no és significatiu de res, Antoni. No és significatiu de res.
No significa res. Però cada
perquè,
vegada hi ha més dones,
si tu te'n vas,
hi ha més dones ocupant
sí,
llocs de feina importants.
Sí, però no arribem al 50% encara, ni de conya.
No, però vull dir, tota aquesta victòria social de la dona, de fet, s'ha aconseguit en els darrers 50 anys, de forma massiva. Sí. El cas de Federica Montseny, que avui veurem un report.
I falten més de 50 per arribar a normalitzar-ho.
Sí, però a Sassònia són dues generacions de dones que han pujat a l'escala social. Abans hi ha moltes generacions que sí que estaven en situació de total desigualtat d'oportunitats. Això es va canviant mica en mica i cada vegada la dona ocupa més llocs. Mira, no hi ha cosa més potent en un país que el propi govern, i en aquest moment el govern d'Espanya hi ha més dones dirigents que homes. I canviarà encara més el dia que el president del govern espanyol sigui una dona. Ja no em fico en el tema de la monarquia, però tot apunta que el proper rei d'Espanya, si és que hi arriba, serà una dona, serà la Leonor. Per tant, la dona va pujant, va fent feina, i feina de més responsabilitat cada vegada.
Però la reina, si arriba a ser-ho, com tu dius, no és perquè tingui els mèrits de ser una dona, sinó perquè és la que li toca, simplement. Que
sí,
són les coses que té la monarquia.
No van tindre un fill mascle. Sí.
Ja. El que em sembla lamentable és una portada que he vist avui del diari ABC de Madrid, que diu a la portada, i a més a més el dia 8 de març, que té gràcia la cosa, que ETA enviava visitadores sexuals a les presons dels presos d'ETA. O sigui, jo és que m'he quedat de pedra que nada menys...
Aquesta és la portada, aquesta és la portada de l'ABC d'avui.
La portada
de l'ABC d'avui.
Imagina.
Que ETA enviava visitadores sexuals per pujar la moral dels presos d'ETA a les presons. O sigui, però no ho podíem posar un altre dia, no, ha hagut de ser avui, així és que...
Sí. Ja home, clar, mi, amb tota la intenció.
Però, Octavi, un dels grans mals que té Espanya, precisament, ha estat la premsa que influeix en la mentalitat de la gent o la deforma. I el diari ABC sempre s'ha distingut, no enganya ningú, ha tingut sempre una línia editorial molt clara. Per tant, avui tocava primer desacreditar ETA, desacreditar la dona de passada, vull dir, és la seva línia. I com el diari ara en té una altra, com la Vanguardia en té una altra, com el País ja no sé quina línia té,
i com el
Mundo, doncs també.
Molt bé, doncs en tot cas, avui hi ha diferents actes organitzats amb motiu d'aquest dia. I bé, esperem que encara que sigui a passets de formiga, es vagi avançant amb aquest tema, no? I que arribi un dia, doncs, que no n'hem de parlar.
Avui hi ha hagut manifestacions. Ja estan havent-hi. Des del matí a primera hora ja hi ha manifestacions.
Sí.
Ja hi ha a la Meridiana de Barcelona. Hi ha molts llocs que ja estan fent sí. manifestacions que, malauradament, doncs, s'han de seguir fent. I és una llàstima que hagi de ser així. Però és que no hi ha, com tu dius, passa formiga. Doncs sí, passa formiga... I fins i tot a vegades sembla que encara reculem, no?
Bueno, amb algunes coses.
Però estem jugant amb foc, amb les manifestacions estem jugant amb foc. Estem encara en situació de pandèmia i quan hi ha puntes de contagi és quan hi ha aglomeracions. Molt perillós,
Bueno, és que jo crec que les manifestacions, quan es van fent una cosa, diguem, habitual, avui doncs toca això, no? I arriba un moment que al cap dels anys, quan es repeteix una cosa, arriba un moment que, bueno, es fa perquè toca i llavors la gent ho troba com a normal. Jo crec que una manifestació hauria de ser una cosa extraordinària per posar de rellevància un fet que s'ha de reivindicar. Però si és una cosa... És com les manifestacions de l'1 de maig. Resulta que l'1 de maig toca manifestar-se, doncs mira, ja es fa, i la gent ho fa com una cosa festiva i que no té cap incidència sobre la societat. I ara correm el perill que el 8 de març doncs passi el mateix. Bueno, sí, un dia de festa, tal, igual, molt bé, molt bé. I el 9 de març, què? Bueno, però el 9 de març tot queda igual com estava abans, no?
Sí, però si estiguessis perill... vivint a Nova York, veuries tu que cada setmana, pràcticament, ara en primavera, cada diumenge hi ha una manifestació, que si surten els grecs, que si surten els jueus, que si surten els partidaris d'esborrar el nom de Colón de la història d'Amèrica. Sempre hi ha manifestacions al carrer, els americans els hi encanta manifestar-se, com els suïssos de referèndums.
Bé, doncs també quan parlem de manifestacions, malauradament, sempre hem de fer referència a actes vandàlics. Jo no sé per què, no sempre, però perquè passa això en molts casos, com aquest diumenge, no?, que va tenir lloc a Barcelona i que doncs va acabar amb actes vandàlics, Sònia, a botigues i oficines de bancs.
Sí, però els van detectar, va sortir per la tele, que els mateixos manifestants van detectar un grup de 20 persones violentes,
Bueno, sí. Anarquistes italians.
Clar.
Bueno, jo però jo parlo de la que hi ha hagut aquest diumenge, Estic parlant de la que hi ha hagut, la manifestació feminista que ha tingut lloc aquest diumenge, que també ha acabat amb aparadors trencats i amb de bancs i de botigues. Vull dir, va començar la manifestació a les 7 de la tarda, convocada per diversos col·lectius feministes, i doncs diu la Guàrdia Urbana que hi han participat unes 2.000 dones, i vaja, doncs el que semblava una manifestació reivindicativa, doncs va acabar amb actes vandàlics a Sant Gervasi. Clar, no sé.
Sònia, hi ha una cosa ben clara. A Catalunya, com a mínim a Catalunya, aquest tipus d'aldarulls estan dirigits per desprestigiar precisament el poble català que es manifesta pacíficament, siguin manifestacions polítiques, aquesta vegada feministes. Aleshores, aquests grups estan dirigits. La premsa i la televisió a Espanya s'han inflat a difondre imatges de violència com si això fos inherent a les manifestacions pacífiques que han fet els catalans. Sí. Fins que es va passar una línia vermella i es va cremar la furgoneta de la Guàrdia Urbana i els Mossos van detindre a 6 o 7 persones que havien participat en la crema de la furgona. Acte perillosíssim. Clar, a la que es van veure que eren 6 italians, un francès i em sembla que n'hi havia un de català, durant una setmana no han aparegut aquests elements. El que vol dir que estaven dirigits. I aleshores l'acció policial l'hem d'aplaudir una vegada més de que han fet els Mossos, traient la màscara a tot aquest grup de gent que es manifesta dirigits per algú, perquè l'organització que porten és perfecta.
I tant.
Ara aquesta vegada ha tocat desvirtuar una manifestació feminista i demà faran qualsevol cosa. I després aquests manifestants, si convé, es traslladaran a Madrid o a un altre lloc a fer aldarulls dirigits.
Se mueven por toda Europa.
A veure, Antoni...
Sí, i a Hong Kong, i a Washington, i a tot arreu. Clar.
Sí, és així, és un protocolo així, ara.
És un protocolo, claro.
Sí. A veure, Antoni, tens tota la raó, però hem de pensar una cosa. L'atur juvenil a Espanya és el més alt de tota Europa.
Sí.
La franja de joves entre 18 i 24 anys té el 30% més d'incidència de l'atur.
Sí. Hi ha un descontent de la joventut.
L'altre dia es van fer unes enquestes i els joves tots deien el mateix. Veuen totalment impossible emancipar-se, sortir de casa dels pares, cosa que hauria de ser, i que a l'estranger, a partir dels 15 anys, ja desapareixen de casa, no? I ja es busquen la vida. Doncs no, aquí encara, segueixen, però és que, a més, veuen totalment impossible ni comprar-se un pis, ni demanar una hipoteca, ni trobar una feina, perquè és que els més llestos encara, o els que tenen més empenta o són més valents, doncs busquen feina a l'estranger. Però ja em diràs tu quina solució és aquesta, no? Que l'Estat inverteixi en formar la gent i que després la gent jove se'n vagi fora.
És una tragèdia, és una tragèdia.
Llavors, aquests nois que no veuen futur i que no veuen cap manera de sortir-ne, quina altra solució tenen que manifestar-se i cremar contenidors? Doncs, és que ells el que diuen és això. Diu, és que si no cremes contenidors no surts a la tele. I la manifestació sense papers a terra, la veritat és que s'han donat compte que tampoc no serveix per res. Jo sóc el primer que rebutjo la violència. Això que dic, clar. Però és que a vegades hi ha coses que s'ha d'anar un pas més enllà per tenir una mica d'incidència en els mitjans de comunicació i sobretot en les decisions. Tot i que els destinataris d'aquestes protestes em sembla que se n'enriuen i poc cas en fan. Vull dir, jo penso que per molt que facis ells van a la seva i ja està. No els farà canviar res les seves polítiques o la seva manera d'actuar, no?
Vinga, doncs anem a un altre tema. Parlem de la Covid, un tema que no n'hem parlat des de fa molt de temps.
No.
Vinga, sembla que les dades van millorant, però bueno, encara doncs, queda molt per fer. I
molt lentament.
Les vacunes arriben o no arriben? A veure, us torno a preguntar. Us han vacunat ja? Us han avisat?
No, ni ens han avisat.
Hi ha una cosina meva que té 82 anys i la vacunen aquesta setmana.
Ah, molt 82. Bé. Molt bé, molt bé. Encara us queda llavors, vosaltres? Espereu asseguts. Per cert, les infantes sí que estan vacunades. Les germanes Cristina i Helena ja es van vacunar perquè van aprofitar que van anar a veure el pare i llavors se'ls hi va oferir si volien i clar, van dir que sí, ja que estaven.
Els republicans, d'acord, mai agrairem suficientment la feina que estan fent les infantes perquè la població espanyola obri els ulls i es demani el referèndum monarquia república. Aquí a Catalunya ho tenim resolt, no tenim reis. El Parlament de Catalunya va repudiar els reis d'Espanya, el Tribunal Constitucional, evidentment, va impugnar aquesta decisió del Parlament de Catalunya, faltaria més, però aquí no tenim reis. I aleshores, quan el president de la Generalitat en funcions no vol coincidir amb el rei o amb el president de govern, que en aquest cas és accessori, era el rei el que visitava la planta de Seat de Martorell, la premsa l'ha deixat verd.
I la premsa de Madrid, clar, vols dir?
No, tot i a La Vanguardia també ho posa aquí. Hi ha un comentari de l'antic director de La Vanguardia també dient que havia sigut tan lleig i s'havien indignat els alemans. Els alemans l'únic que busquen, i amb tota la intel·ligència del món, és muntar una planta aquí, tenint en compte que la mà d'obra és molt qualificada, i de passada obtindrà ajudes per muntar una planta de bateries, naturalment. Com està? I el rei d'Espanya ha anat a aplaudir amb les orelles el projecte de Seat, quan fa cosa de 3 anys els hi va recomanar que se'n anessin a Madrid. Bueno, aquí les coses s'escriuen d'aquesta manera i la memòria és fràgil.
El que passa que les promeses, aquí ja sabem el que passa amb les promeses, no? Com una promesa que va fer el Pedro Sánchez fa pocs dies que destinaria 11.000 milions per pal·liar els efectes del Covid, però sense donar cap explicació. En aquest cas, a la visita, sí, van dir que, bueno, Seat, el president de Seat va dir que fabricarien cotxes elèctrics aquí a la planta de Martorell, no va dir quan, però bé. I el rei l'únic que va dir és que, bueno, que sí, que es destinarien molts diners, que es muntaria una fàbrica de bateries, però que no van dir ni amb quins diners es muntaria aquesta fàbrica de bateries, ni a on es muntaria aquesta fàbrica. Clar. Perquè van dir, bueno, sí, per aquí a prop, però per aquí a prop, amb la visió d'una persona que ve d'Alemanya, igual pot ser València, com Madrid, tenim l'experiència del corredor mediterrani, que també tots els diners...
No, però tornant al cas de les infantes, que és el que ens preocupava, Otavi, l'únic que se li demana a la família real, vist el seu poder executiu, que no hi és, el poder executiu està a la presidència de govern, és donar un exemple social a la població espanyola. Ha de ser la família exemplar en què tothom s'emmiralli. La pregunta és, aquesta família real està donant un exemple?
Però és que l'alcalde... Sí. De Madrid va dir que no eren família real, les infantes.
No, les ties de la futura reina que s'educarà a l'estranger, que els hi donen la gana, l'avi de la futura reina que està estudiant a l'estranger, se n'enriu pràcticament de l'opinió pública amb un xalet de luxe que està sortint per la televisió Urbi et Orbi, com si volguessin excitar els ànims de la gent contra la monarquia. Que se n'enriu dels contribuents que estem pagant religiosament Hisenda, amb tota classe de prebendes, i a sobre que encara digui que vol tornar al país quan ell se'n va anar per la porta de darrere, doncs Molt però, bé, visquen les infantes.
Hay que ver cómo los han educado, ¿me entiendes? Hay que ver
clar,
lo
clar,
que
clar.
Se ha hecho en la cabeza, desde
per cert, també el rei emèrito també es va vacunar, es veu que li van posar la vacuna xinesa, i aquí tenia raó Pilareire, que es veu que li va fer una reacció adversa de tal categoria que va estar molt seriament malalt.
Caram!
Sí, no hay reacciones adversas, ¿qué dices?
No, con la vacuna xinesa es veu que el rei emèrit li va fer una reacció adversa,
A mi em sembla interessant el que deia ara la Christine, que aquesta gent han estat educats així, des que van néixer, és així, han estat educats amb privilegis, ells són els reis, però que no sabeu que el rei sempre ha sigut això, i la Christine també sap molt bé de què va el tema dels reis, no? Els reis estan per sobre de tot, i ells tenen uns drets, i tu a callar i a obeir i a pagar, no?
L'alcalde
de Madrid... L'alcalde de Madrid va dir, no, però és que, a veure, si va quedar, hi ha algú que es va quedar sense vacunar-se per culpa d'aquestes dues persones, no eren espanyols. O sigui que, clar, resulta que si dos pobrets d'Aràbia Saudí o d'Abu Dhabi es van quedar sense vacunar, és igual, com que no eren espanyols, home, és que és una mentalitat que des de baix ja funciona així, no?
Sí. Home, les vacunes de Abu Dhabi també són públiques, eh? En teoria...
Però jo tampoc lo veo claro, esto, porque está jugada.
Cap persona que no sigui resident es pot vacunar a tota l'estat. Encara no hi ha un mecanisme paral·lel privat per vacunar la gent. No es pot comprar la vacuna enlloc.
Vinga, doncs, sabeu que a partir d'avui ja hi ha noves mesures, també, parlant de la Covid. A partir d'avui, doncs, una mica més d'alè, sobretot per bars i restaurants, també doncs, per centres de més de 400 metres quadrats, però els bars i restaurants doncs, ja podran obrir de forma ininterrompuda des de 7:45 del matí fins les 5 de la tarda. Aquesta és una de les mesures que se posen, que comencen, que s'aplicaran a partir d'avui. Mesures suficients, no són suficients, com ho veieu?
Bueno, són suficients pels bars.
El confinament comarcal sigue...
Sí. Continua el confinament comarcal, sí.
Home, jo les veig una mica de relaxament pels bars, pels restaurants queda com estava, perquè finalment els restaurants l'únic que podran fer és dinars, i ja està. Ara, els bars, sí, els bars els anirà molt bé, i em sembla molt bé que sigui així, perquè no crec que sigui tan important. No, el que volia dir és que a Alemanya les cadenes Lidl i Aldi ja venen el test d'antígens, ja ho sabeu, suposo que...
Però a Espanya no.
No. Arribar aquí.
Bueno, en teoria a Espanya no ho deixen, han prohibit que es vengui.
No, Alemanya.
Només a Alemanya, eh? A Alemanya, sí, però bueno, jo suposo que si aquestes cadenes ho tenen,
sí, però que s'ha prohibit a Espanya, el govern ha prohibit que es venguin aquests tests.
Ja, bueno, aquí
llavors,
el que agrada
per això,
molt prohibir...
Per això dic que jo crec que no arribarà, crec.
El que passa que aquí estem acostumats a que prohibeixin les coses i dir que sí a tot, no? Però a mi em semblaria bé que ho poguessin vendre. El que podria fer el govern és dir, bueno, aquesta prova no tindrà cap efecte legal ni cap efecte oficial, però que tu puguis saber a nivell teu... i amb la teva responsabilitat, si estàs infectat o no, home, jo penso que això estaria molt bé, no? Una altra cosa és que això no tingui cap efecte legal, no? Ara, si tu vas al súper i dius, home, jo estic infectat, escolti, faci'm la prova a veure si és veritat o no. Bueno, estaria bé, no? Però
claro,
que prohibeixin de vendre-ho...
És lo que hacen en Suecia, és lo que hacen en los países donde no hay confinamiento.
De fet, ja s'ha fet... Això ja s'ha fet des del dia... Es va posar en marxa el dia 1 de març.
Sí.
Però només a Alemanya, només a Alemanya. I
sí,
aquí,
però
tot
Europa està...
Digues,
no,
Antoni.
És que Alemanya, per exemple, el meu fill estava a la República Txeca i per poder entrar a Alemanya, vale, que tenia que anar a París... li van dir que no podia entrar a Alemanya si no es feia un test. I bueno, va estar 6 hores fins que li van fer el test, perquè Alemanya tancava la frontera, no deixava entrar. O sigui, bueno, pues, Tot Europa està revolucionada.
Sí, però tot Europa ha pres decisions totalment diferents, des de les vacunes russes que s'apliquen a Hongria i altres llocs, fins a Alemanya, que per la seva compte i risc ha comprat una quantitat extra, que un terç pràcticament de la seva demanda de vacuna, pagant evidentment un sobrepreu perquè hi hagi més població alemana vacunada. I Espanya doncs, navega, no sap, no arriben suficients vacunes a aquestes alçades, que hi ha un 3% de la població vacunada només. Sí. Això, sí, quant temps trigarem a vacunar el 100% de la població? I tampoc no reacciona el govern espanyol.
I vau veure que Madrid està tot obert. A Madrid està tot obert,
efectivament. I ara totes les comunitats que estan al voltant de Madrid l'han deixat bloquejada com si fos una illa, perquè tenen por de que la Setmana Santa Madrid, que el risc d'infecció és molt alt, doncs escampi el coronavirus per tot arreu, cosa que ja va passar l'any passat.
Ara arribarà Setmana Santa. Què passarà? S'obriran una mica les portes o continuarà aquest confinament comarcal? Clar, sí, a Madrid, evidentment...
Sònia, la senyora Ayuso va fer unes declaracions l'altre dia a la ràdio que va dir que los madrileños tenían que salir para Semana Santa a hacer cultura por otras provincias, ¿eh?
Claro.
I a mi m'aterra, només de pensar-ho ja m'agafa mal, ¿eh?
No, sí, a més va apuntar que la concentració humana a Madrid és tan elevada i, evidentment, amb la superfície que té Madrid comunitat i els 6 i pico, quasi 7 milions d'habitants que té, hi ha una gran concentració perillosa pel contagi. Doncs que haurien de sortir a la perifèria per ventilar-se, literalment. I la perifèria diu que botifarra.
Clar.
Sí, no, però a més diu que Madrid hauria d'estar obert perquè també vinguin molts turistes a visitar els museus i els bars i els restaurants de Madrid. Imagina't, o sigui, propaganda turística perquè la gent es bellugui, no?
I que surti cap a València. A
Barcelona mireu que és estricte el confinament, perquè realment és molt estricte en una ciutat tan gran com aquesta. Però ara ja sembla ser que els francesos se salten totes les normes i també arriben a Barcelona. Fins ara els francesos anaven a divertir-se a Madrid. Ara ja venen a Barcelona.
Bueno, a Barcelona tanquem a les 10, eh? Aquí no...
Sí, aquí és bastant, bastant, bastant rígid. També comença a haver problemes perquè és el que apuntaves tu abans de la joventut, és molt difícil tancar-los a casa quan ells pensen que no tenen res a perdre perquè no tenen futur. I tant se'ls enfuma una cosa com l'altra, no? Però aquí encara pels carrers, a les 10 de la nit, evidentment, ni se t'ocorreix sortir de casa, eh? És una ciutat fantasmagòrica, eh?
Mm-hmm. Vinga, doncs, en tot cas...
Ara m'ha dit es veu que hi ha... Vinga.
Continuarem parlant de la Covid, a veure com avança tot. Esperem, doncs, que les dades vagin millorant.
Sí.
I que ben aviat...
No, van millorant, doncs... Van millorant, però...
Molt, però que vagi més ràpid, home, que s'acabi ja. Sí. S'acabi la pandèmia.
Sembla que els llits de la UCI van baixant una mica, a poc a poc, i bueno, sí, la veritat és que sí, eh? Suposo que l'efecte de la vacuna també, encara que sigui poc, però es nota.
Sí, sobretot a les residències,
La climatologia i el factor climatologia també ajuda.
No sé si ajuda massa, perquè recorda que l'estiu ja es deia que no hi hauria tants casos i déu-n'hi-do l'estiu que hem passat.
I també n'hi havia.
Vull dir que no sé si ajuda tant, el factor... climatològic, que dius.
El segon rebrot, Sònia, va començar el mes d'octubre, que ja havia passat l'estiu, eh?
No, però deien que sí, que es pensaven que l'estiu no hi hauria tantes incidències i en va bé. Vull dir que no sé si això de què afecta o no ho sé.
Sí.
No ho sé. Sí. Anem a altres temes perquè, com bé sabeu, tot i ser un tema esportiu, el tocarem per sobre només, ja que el Raül ja s'encarrega de parlar del tema, però el Barça doncs té nou president, Joan Laporta, se'ls ha menjat amb patates, si em permeteu dir-ho d'alguna forma.
Sí. No sé si tenim ningú dels que estem aquí autoritzats, jo com que sóc de l'espanyol no em permeto no opinar, però bueno, em sembla que
és un club privat que té un protocol com si fos un país.
Sí, bueno.
Sobretot l'acte electoral aquest semblava les eleccions generals d'Espanya o de Catalunya.
Ja tenia ganes de que es fessin aquestes eleccions i que sortís finalment un president, perquè la veritat aquests dies ens estaven bombardejant quasi com a les eleccions generals, no? Així que, bueno, ja ha passat, doncs vinga, ja està.
Va. El que passa que aquest cas no deixa de ser una espècie de termòmetre de l'opinió pública i de la situació. En aquest cas del Barça, vull dir, és un club que té un deute impressionant perquè no recauda, però és que això es pot traspapelar perfectament a l'economia espanyola. A mi el que em fa més por quan s'aixequi la cortina i diu «Hala, ara ja es pot fer qualsevol cosa». D'on estan els turistes que aporten un 15% dels ingressos del país? Com tenen les exportacions a Espanya? És que quantes empreses queden? Quants llocs de treball es conservaran? Quin nivell de sous hi haurà en el futur? Quina és la influència de tanta utilització massiva del comerç electrònic amb el comerç de carrer? Què serà de les grans superfícies que han vist alguns...
Però, perdó, no parlàvem del Barça.
També, no, però el Barça és el termòmetre de la
situació. Ah, però és que si anem divagant tant no acabarem, no acabarem. Vull dir, anem una mica amb el tema,
El Barça ha de superar un deute de quan són 1.000 milions d'euros, no?
No gaire.
El turisme té molta importància, el Barça té molta importància amb el turisme de Barcelona, És el Museu del Barça és el museu més visitat de Barcelona. Poca broma, I molta gent ve a Barcelona pel Barça,
Bueno, venia. El que jo volia dir és que el turisme, tal com l'havíem enfocat, que el Barça era una peça clau, doncs això ja no existeix. Ja no hi ha gent de creuers que paguen una fortuna per veure un partit del Barça amb el senyor Messi. La història era aquesta.
Vinga, en tot cas, té nou president, esperem que aquesta nova etapa tiri endavant, que funcioni.
Sí.
Esperem, no?
Va durar 2 dies.
Oi, va durar 2 dies, diu la Cristín. Sí, tu creus?
Sí, mira.
No, para aquel señor ya había sido presidente.
Ya veremos. Hoy en día es todo así, ¿no? Sabemos y no sabemos. Ya está. Está todo así.
Sí, bueno, ell diu que pot fer miracles, a veure si el dimecres el Barça remunta.
Tendrá que hacer miracles.
Home, aquí en la història es basa a vegades en fets anecdòtics. Si el Barça remunta el dimecres, el senyor Laporta serà el president del futur quinquenni.
Bueno, aquest és el problema, que diguem que el president o l'entrenador, que pel cas és el mateix, d'un equip, depèn de que la pilota entri o no entri a la porteria contrària. I ja està, simplement això. Per tant, això que diu la Cristín, que durarà 4 dies, depèn. Si la pilota entra, no durarà molt. I si la pilota s'empenya en no entrar, doncs durarà
poc. No durarà igual, nada.
Igual que les decisions del govern.
Son los señoritos jugadores que decidirán, ya está.
Anem amb el Papa, que anem acabant. Anem amb el Papa.
Ai, el Papa.
Que, com bé sabeu, doncs, ha fet un viatge a l'Iraq.
El viaje.
Sí.
Com ho valoreu, això?
És valent, aquest home.
Realment, un s'ha de descobrir davant de la finesa de la diplomàcia vaticana. Nosaltres hem vist el que és un ministre d'Assumptes Exteriors nefast, el senyor Borrell, la patinada que va fer a Moscou, però en canvi el Papa, sempre l'Església Catòlica sempre s'ha hagut de sortir de situacions complicades, però la feina que té aquest Papa és immensa, i aquest pas que ha donat d'anar-se'n a Iran, visitar Iraq i ara estar al Kurdistan, amb relacions d'excel·lent convivència, amb religions totalment hostils a la catòlica, s'ha d'admirar el valor i l'aplom que té aquest personatge. És digne de respecte totalment.
És més polític que papà. El paper d'un papà no és este,
Bueno,
no
los grandes papas han sido siempre muy políticos, Cristín.
Ya lo sé, pero no es este. Ya lo sé que lo han sido, y lo han sido mucho. Pero claro, no representa esto este señor.
Sí, pero por ejemplo, en un país mártir, como ha estado Irak, amb els xiïtes, que
el màxim
representant de l'Església Catòlica visiti el gran ayatolà xiïta i el vagi a visitar, per mi és digne d'elogi. Vull dir, és que és una missió quasi impossible.
Sembla ser que el lloc on... El lloc on va estar ahir diuen que és on va néixer Abraham. Abraham és un, diguem...
Ur de Caldea, sí.
És un personatge que està reconegut a les tres religions, els musulmans, els jueus i els cristians,
sí.
Reconeixen Abraham. Per tant, home, hi ha algun punt, algun nexe d'unió entre les tres religions monoteístes que...
Sí,
que
ha, no? Evidentment, no, però el que jo m'estic referint...
A Irak,
existeix el nexe d'unió, però el fer el pas d'anar a visitar una altra seu religiosa com és Mosul, que és una ciutat santa per xiïtes, i desplaçar-se fins allà en un país devastat per la guerra i les atrocitats de l'Estat Islàmic, a mi és que em mereix un respecte impressionant la capacitat que té aquest senyor d'establir la concòrdia quan és un país que el que ha sofert és la guerra.
Per què no va a Síria?
Mosul, bueno, no ho sé. Mosul fins fa molt poc era la capital d'Estat Islàmic i la destrucció
que hi ha
allà... Sí, clar,
exacte, és el símbol.
És un símbol i el que hi ha, la destrucció que hi ha allà és terrible. A Iraq hi ha una quantitat important de catòlics, i ara esperen que amb la visita del papa augmenti i que no diria que s'iguali amb els musulmans, però gairebé, Sí, és possible. Total, són territoris que històricament havien sigut també catòlics.
Sí,
però... Passa que el papa té molta feina dintre de la cúria vaticana per tirar endavant les idees que porta ell, perquè, com diu la Cristín, doncs, bueno, hi ha molta política, però la política dintre de l'Església, dintre de la jerarquia, està molt, molt incrustada. Fins i tot, sense anar més lluny, la majoria dels bisbes que tenim per aquí a prop, són una mica més polítics quasi que
religiosos.
Que res, no? Sí.
Companys,
són càrrecs una mica polítics, no?
Que se'ns ha acabat el temps, com sempre passa molt de pressa,
I és el que passa sempre, sí.
Doncs...
Això, bastantes tonteries, no? Ja està.
Per avui ja n'hi ha prou. Tornarem la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos i que passeu molt bona setmana.
Molt bona setmana.
I si teniu l'ocasió, vacuneu-vos.
Igualment.
Adéu.
Igualment.
Adéu.